Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Hora 14. Informació de primera mà, detallada, contrastada, rigorosa. Hora 14 a Ràdio Móra d'Ebre, l'informatiu més complet, amb tota l'actualitat de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Cada dia de dilluns a divendres a 1:45 de la tarda. Hora 14 a Ràdio Móra d'Ebre, la nostra actualitat.
Cadena SER, escolta amb nosaltres la vida.
Hora 14, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Bona tarda. És ara mateix la 1:52. Escoltes l'informatiu Hora 14 a Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. Moment de portar-te l'actualitat de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat amb 10 minuts. Un incendi crema un magatzem de productes mèdics a Móra d'Ebre. El foc va provocar el desallotjament d'una trentena de veïns durant dues hores. Amb aquesta notícia comencem l'Hora 14 d'avui. Abans, però, repassem més titulars amb Adriana Monclús.
Els arqueòlegs tornen a estudiar el vaixell que va naufragar a la desembocadura de l'Ebre fa 200 anys. Els dies 25 i 26 de juny es realitzaran unes jornades de portes obertes per tal de donar a conèixer aquesta nau. I dins l'estadi, el programa d'esports d'aquesta casa va celebrar el divendres a la nit el seu tradicional sopar de final de temporada, on una quarantena de tècnics, presidents i jugadors van representar els equips de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat. L'acte, de més, també va servir per a fer entrega dels trofeus al millor jugador de la temporada, al millor porter i als màxims golejadors. I per acabar amb esports, el Corbera d'Ebre va perdre per 1-7 davant el Jesús i Maria en un partit de Copa Catalunya, i en futbol sala el Móra d'Ebre va guanyar l'últim partit de la temporada per un contundent 4-9 a la pista del Morell.
Unes informacions que ampliem a continuació. Doncs bé, un incendi crema un magatzem de productes mèdics a Móra d'Ebre. El foc va provocar el desallotjament d'una trentena de veïns durant dues hores. Vora 2:45 del migdia del dissabte, els bombers de la Generalitat van rebre l'avís d'un incendi en un magatzem a Móra d'Ebre dedicat a la comercialització de productes mèdics, situat al número 3 del carrer Tivissa. El foc va afectar uns 100 metres quadrats de la nau, on es van cremar diferents productes, i també va quedar afectat l'altell i part de la teulada. Com a mesura preventiva, una trentena de veïns dels habitatges del costat de la nau van ser desallotjats, tot i que al cap de dues hores, sobre les 4 de la tarda, ja van tornar als seus domicilis, un cop aquest foc es va donar per extingit. No obstant això, se'ls va recomanar que no obrissin les finestres, ja que el sostre de la nau era d'uralita i una part en va quedar en mal estat. En l'extinció del foc hi van treballar 10 vehicles dels bombers de la Generalitat, efectius també de la policia local i dels Mossos d'Esquadra. I els arqueòlegs tornen a estudiar el vaixell que va naufragar a la desembocadura de l'Ebre fa 200 anys. Els dies 25 i 26 de juny es realitzaran unes jornades de portes obertes per a donar a conèixer aquesta nau.
El Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, el CASC, ha iniciat una nova campanya arqueològica per tal d'estudiar el jaciment amb les restes d'un antic vaixell enfonsat a prop de la desembocadura de l'Ebre. La nau, descoberta pel pescador Carlos Somolinos, és una de les embarcacions que l'any 1813 va participar en l'atac frustrat dels anglesos, espanyols i sicilians per alliberar Tarragona del domini napoleònic. La flota, comandada pel tinent general anglès John Murray, es va veure sorpresa per un temporal de llevant quan tornaven cap al port d'Alacant, i 13 dels 19 vaixells es van embarrancar a les goles de l'Ebre. Aquesta embarcació, trobada ara, és una de les 5 naus enfonsades fa gairebé 200 anys. Segons ha explicat el director de l'excavació, Gustau Vivar, la cinquena campanya arqueològica per estudiar aquest jaciment del Tebre primer se centrarà en l'estudi del vaixell des del Pal Major cap endavant, on s'extraurà un càrrec sencer de bales de morter amb un pes de 60 quilos cadascuna. Vivar espera que l'equip d'arqueòlegs trobi algun objecte de la tripulació entre el carregament. L'estudi dels arqueòlegs, la cinquena tongada ja de que fan d'aquest vaixell, s'allargarà fins al dia 28 de juny, mentre que les jornades de portes obertes tindran lloc el 25 i el 26 de juny.
Més coses. Dins l'estadi, el programa d'esports d'aquesta casa va celebrar el divendres a la nit el seu tradicional sopar de final de temporada, on una quarantena de tècnics, presidents i jugadors van representar els equips de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat. L'acte també va servir per a fer entrega dels trofeus al millor jugador de la temporada, el millor porter i els màxims golejadors.
Per al quart any consecutiu dins l'estadi, el programa d'esports líder dels diumenges a la nit a Ràdio Mora d'Ebre va celebrar la festa de final de temporada. Una quarantena d'entrenadors, presidents i també jugadors van representar els equips de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat, amb l'objectiu d'aconseguir un bon ambient entre els clubs de casa nostra i també per fer aquesta entrega de diferents distintius com els dels màxims golejadors, millor jugador i millor porter. El premi del Pichichi de dins l'estadi d'aquest any va anar a parar a Fidel Guardiola, jugador del Corbera d'Ebre, que ha aconseguit la xifra de 51 gols. El mateix jugador destacava la feina de l'equip i també la compenetració amb el grup.
Tot ha sigut gràcies al treball de l'equip i més que res a l'altre davanter, Quique Cornejo, que me porto molt ben ell, ja fa 4 anys que juguem junts i han sigut molts de gols, però més que res de picardia. Han fet bastants de gols, però també gràcies a l'equip perquè hem arribat molt a porta. Cada pilota que tocàvem no entrava, però teníem molt bon equip a la categoria que estàvem. I gràcies a això hem fet bastants de gols.
D'altra banda, Alejandro Piñeiro del Batea va endur-se el premi com a segon pichichi, en aquest cas amb 31 gols, mentre que Quique Cornejo del Corbera d'Ebre també va endur-se el trofeu com a tercer màxim realitzador amb 29 gols en aquest cas. Posteriorment es van fer entrega també dels trofeus al millor jugador i al millor porter de la temporada, una resolució que van escollir a més tots els oients i seguidors del programa a través del Facebook. En aquest sentit, Frederic Giné del Gandesa va ser distingit amb el premi a millor jugador. Fred es mostrava orgullós amb aquest reconeixement alhora que assegurava que el motiu pel qual recollia el premi és per la gran temporada de l'equip.
Bé, més que res, primer ja està a la llista, és un honor o un orgull, com ho vulguis dir, i als que m'han votat, pues, que moltes gràcies per haver-ho fet, i que bé, si no hagués sigut per tot l'equip, no estaríem aquí ni Rojas ni jo. Vull dir, la temporada ha sigut molt bona, la posició de la taula ho diu, i este és el motiu del qual estem els dos aquí.
Mentre que d'altra banda, David Rojas, també del Gandesa, va ser nomenat per segon any consecutiu ja millor porter de la temporada. Rojas donava les gràcies a tots els que el van votar, a més també de reconèixer que aquests premis doncs, sempre són gràcies al conjunt de l'equip.
Bueno, molt content, tornar a estar aquí a la festa de dins l'estadi, i donar les gràcies pues, a tota la gent que m'ha votat i també donar les gràcies a dins l'estadi pel premi al millor porter que també sempre està bé que es reconegui als porters. Estos premis individuals sempre és fruit del conjunt. Tindré a jugadors com Gumiel, Dani, Batalla, pues, sempre tot això ajuda.
Durant el transcurs de la cerimònia també es van fer entrega d'unes plaques commemoratives al Futbol Club Ascó, el Corbera d'Ebre i el Batea pels seus ascensos de categoria. Un sopar que un any més va ser possible gràcies al restaurant Miralles d'Horta de Sant Joan que va acollir aquest acte. Cal recordar, a més, que dins l'estadi emetrà el proper diumenge a la nit l'últim programa de la temporada ja amb un programa especial amb entrevistes als jugadors ebrencs de referència com és el cas de Bruno Saltó, Àngel Rangel, Oriol Romeu, Edu Albacar i també Gerard Badia.
I per acabar en esports, el Corbera d'Ebre va disputar ahir a la tarda el partit de la primera fase de la Copa Catalunya. Els de la Terra Alta, però, van perdre per 1-7 davant del Jesús i Maria. D'altra banda, en futbol sala, la territorial, l'Ascó va perdre per 4-6 davant l'Amposta. Recordi que el conjunt asconenc disputarà el proper dissabte a Salou la final de la Copa Tarragona davant l'Aldea. A la preferent, el Móra la Nova va perdre a casa per 6-8 davant el Vinyols. El conjunt moranovenc es jugarà la permanència la propera setmana a la pista del Riudoms. A més, el juvenil del conjunt riberenc jugarà la final de la Copa Tarragona el proper cap de setmana a Salou, davant el Catllà, precisament jugaran just abans que l'Ascó. La jornada a la preferent també ens deixa el Pradell 3, Tecnovita Alforja 5 i l'Hospitalet 4, Flix 2. A la primera, el Móra d'Ebre acaba la temporada amb una contundent victòria a la pista del Morell, al final 4-9. Els morencs acaben segons i en principi assoleixen l'ascens a la preferent. La jornada també ens deixa el Montblanc 13, Riba-roja d'Ebre 4 i el Gandesa 7, Marçà 4. Mentre que a la segona, el Capçanes va perdre per 5-0 contra el Vila-rodona en les semifinals del play-off d'ascens a primera divisió. I amb esports posem el punt i final a l'informatiu hora 14 d'aquest dilluns. Els informatius de Ràdio Mora d'Ebre tornen a estar amb vosaltres a les 7:50 minuts a l'hora 25 amb Adriana Monclús. Nosaltres ho deixem aquí, però la ràdio continua a la cadena SER. Que tinguin una molt bona tarda.